Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 8 i 2 minuts. Comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa que el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui, programa 115, 11è de la quarta temporada del Nitrat. Parlarem de ballades populars.
I de tot allò que té a veure amb aquesta ballada, que és la seva música, sobretot.
Doncs, a més, us recordem que si voleu que destripem un personatge històric català, ja sabeu, que podeu demanar-ho en directe, com també dir-nos el que us vingui de gust al telèfon
93-675-1587 i 93-675-1588.
O bé, per les xarxes socials, arroba Radio Nitrat al Twitter i a Radio Nitrat al Facebook.
Avui amb Navet, en Jordi, en Marc i quan arribi amb les seves seccions, que estaran atents a xarxes i a tot allò que ens vulgueu dir, i en Pablo fent de les seves a l'altra banda de la peixera. Intentarem fer-vos el millor nitrat possible avui dilluns, després, primer dilluns de desembre. I de moment anem a fer un petit repàs de l'activitat de les entitats.
Què és notícia?
No tenim cap notícia.
Què és notícia? Doncs de moment,
Bé, no, sí, aprofitarem aquesta secció per informar-vos que la Comissió Gitana està a punt de tancar les inscripcions. Es tanquen aquest dia 15 de desembre, aquest dimarts. És dimarts? Sí, dimarts.
Dimarts.
Dimarts 15 de desembre es tanquen les inscripcions per les gitanes. Recordeu, és molt important l'assistència als assajos per part de tothom. Sobretot tenint en compte que aquest any el ball de noies canvia.
Cert.
Es demana el màxim possible de parelles mixtes, perquè s'està trobant una situació que només s'hi estan apuntant noies.
Clar, perquè com que les noies faran una cosa diferent, els hi mola més, no? O què?
No ho sabem exactament per què.
I com però... és que no hi ha nois? Què passa amb els nois?
Mira els balls de gitanes de la resta del Vallès.
És ple de nois. A molts és ple de nois. Com a mínim a dos. Tres, quatre, cinc. Com a mínim a cinc.
Bé, ho
com
comprem.
Com a mínim a cinc, perquè jo els he vist. I però he vist que hi havia nois.
Però hi ha tendència que els nois comencin a desaparèixer dels balls d'aquests populars perquè balles de noies.
Però això no està passat de moda?
Clar que no està passat de moda. No estic dient que estigui passat de moda. Dic que simplement hi ha la concepció que balles de noies.
Però jo pensava que això ja, saps, segle XXI,
sí,
eh?
Sí.
Canviem el xip, no sí, ho sé, sí. Som més modernis, aquestes coses. No, eh?
No.
Val, d'acord, doncs deixem-ho aquí.
Sembla ser que no,
no, no, ja veig.
Que no funciona. Alguna cosa a dir, Jordi, d'això? No, gràcies, molt bé, doncs passem directament a la partida de botifarra.
Al Nitrat us convidem a jugar una partida de botifarra.
Avui tenim un programa d'aquests de desembre, s'acosta a Nadal. Avui, és de fet, és dia 5. No, està tothom de pont, menys nosaltres, perquè som així estoics i bona gent.
Sí.
I vam decidir que faríem el programa perquè ens venia molt de gust, perquè no volem deixar-vos sense nosaltres, sense el...
No volem deixar-vos sense nosaltres, sense les notícies que hi ha, ni totes aquestes coses que informem.
Exacte, és que no hi havia res.
Clar, és que és normal, res. Tothom està de pont, què vols?
Però és que aquest no ha passat absolutament res.
Mano,
és
no,
molt fort.
No passa res.
A l'agenda sí que tenim cosetes avui, perquè hi ha activitats de l'escola de música, que faran Nadales i totes. Per cert,
canviem de tema.
Els pessebres?
Clar, hi haurà...
Quan s'engeguen? Això hauríem de saber, això hauríem d'informar. Doncs feu veure que parlo de coses i ho busco un moment.
Molt bé. Què vols, doncs, què?
Muntareu per cert, a casa teva, al carrer del Carme... Aquell,
24, a casa meva és aquest.
Sí, no volia dir-ho jo.
Però, sí, igual, ja ho he dit jo.
No, ho dic. Fareu pessebre o què?
A on?
A la finestra.
A casa meva?
Sí.
No.
No participeu?
Ui, no.
Per què?
Perquè no ens hi cap. Perquè la finestra de casa és molt petita i no hi cap. No, no. És que si posem el pessebre no podrem anar a dormir, perquè no podrem passar. Llavors és un inconvenient, sí. És que és petit l'espai que tenim i llavors no en fem. El fem a dintre de casa, però clar, has d'entrar dins, a la finestra no hi és. Però suposo que això té que estar a punt de començar, ja deu haver arrencat, si més no, eh? Sí. Perquè és cada any que ho fan, això, vull dir que en principi...
Sí, però bueno, és igual. Estic mirant, això m'ho trobo a l'Ateneu, en principi, no?
Sí, cada any, al concurs de pessebres.
Concurs de pessebres de l'Ateneu? A veure, mira...
Hi ha de ser, perquè és com una cosa com que ja fa uns quants anys que ho fan i...
Sí, sí.
El carrer del Carme és veritat que és un dels que n'hi ha bastants ara, últimament.
Ah, n'hi havia bastants? Jo l'any passat no em vaig veure.
Pues n'hi havia, mira, un...
Oh, dos, no recordo també, eh?
Tres... N'hi havia 4 o 5, com a mínim.
4 o 5? Sí. Un sol carrer? No és un carrer molt llarg?
No. Però n'hi havia 4 o 5, eh?
Segur. Clar, és que també fa això que és com que són moltes de les vivendes, són totes casetes de peu de carrer.
Sí, clar. És l'avantatge, que és el que té de bo aquest carrer, que els veïns que s'animen a fer-ho és perquè tenen facilitat per poder-ho fer. Perquè tenen la finestra tocada al carrer, llavors va bé que la gent es passegi i que vegi els pessebres.
És maco.
Ah, ostres, hi és en Jordi, no se'ns ha dormit. Jo dic que en Jordi s'ha dormit.
No, l'hem acollonit. No està posat ara mateix a la...
Ah,
no, sí, mira, el concurs de pessebres. Sí,
ah,
sí,
veus?
Sí.
És que
sí que ho tenen posat. Va, doncs mira, farem una mica de... Perquè és que està a punt de començar ja.
Sí, no?
Sí.
Ja ha començat? No.
No, de fet, les inscripcions s'acaben també aquest 15 de desembre. És a dir, us fem una mica... Mira, secció totalment improvisada. Farem els pessebres sempre s'han fet a Sant Cugat, sempre hem vist pessebres a peu de carrer, a les finestres de les cases, i des del 2013 que l'Ateneu va voler recuperar un concurs de pessebres que s'havia fet sempre a Sant Cugat, històricament, vaja, que tenia doncs 4 categories, que era la de pessebre tradicional, la de pessebre artístic, el pessebre innovador i el pessebre col·lectiu. Suposo que pessebre col·lectiu vol dir que és massiu, amb quantitat de gent que hi participa.
Bueno, sí, no, en principi deu ser això.
Mm-hmm. Penso, I després tenies... Hem portat convidats avui, perfecte. Els pessebres també comptaven doncs, l'originalitat, l'elaboració del propi pessebre i el valor artístic, i bàsicament l'objectiu era potenciar la cultura popular, motivant els santcugatencs a fer la construcció d'un pessebre que fos visible pel carrer. Llavors, aquesta edició, doncs les inscripcions s'acaben el dia 15 de desembre.
Per tant, tot s'acaba el 15 de desembre,
sí,
eh?
Sí, les gitanes.
Gitanes també s'acaba el 15
de desembre. Sí, perquè penses, és el cap de mes, és la meitat del mes i ja ho tens fet.
Ah, exacte.
I res, doncs això, mira, molt bé. Una secció que ens haguem de treure de la màniga així.
No, però que està bé informar la gent que els que vulguin participar en el concurs de pessebres que sàpiguen que tenen temps per apuntar-se fins al dia 15, dimarts.
Doncs això, que només heu de tenir una caseta que tinc, o una casa com una finestra disponible on te fa un pessebre.
Sí.
I que estigui visible des del carrer.
Exacte.
Perquè la gent s'hi pugui fer fotos i pujar-les a l'Instagram. No.
Que és el que fa la majoria de la gent.
I
però
si
la gent
es fa selfies ja és una mica més estrany, perquè llavors no entenc per què, perquè no es veu res. Però no. Vaja, la història seria aquesta.
Molt bé.
Anem a les jotes?
Anem a les jotes, va.
Doncs anem a la secció de la Bet, que avui ens en porta una de ben grossa.
Mon pare se'n va al mercat, mon pare se'n va al mercat, rompo una burra ciega, ullà, ullà.
Bon vespre, Naubet, què ens portes avui? Què és això tan gros que ens dus?
Doncs a veure, avui us porto, perquè com que avui, no és que faci molt fred avui, però aquests dies enrere feia una miqueta de fresqueta, i he pensat, què puc proposar per entrar en calor? Doncs la cosa més fàcil és la jota.
Quasi, ara. Què és això, la jota? Que a mi m'agrada tant.
Doncs a veure...
I que alegra tant per dins.
A veure, la jota és, d'entrada, música, cant i dansa. Val? Són les tres coses, perquè, evidentment, sense música, malament rai. Hi ha jotes que són cantades, i com és el cas, per
és
exemple...
Una jota de la Gomera, Canàries.
Exacte, perquè aquí també tenen... La jota també la mantenen. O la jota pot ser ballada, que en coneixem moltes d'aquestes jotes ballades. De fet, És una dansa de parella, podríem dir, tot i que també es pot ballar individualment. Està estesa per gran part de la península Ibèrica, que diuen, per les Illes Balears i també per les Canàries, com estem escoltant aquesta, no?, que tu deies ben bé que era una jota de la Gomera. I també hi ha jotes a diferents punts de l'Amèrica Llatina. Mm-hmm. Curiós, no?, que hagi anat a parar, sí, fins allà. Molt curiós que hi hagin jotes a l'Amèrica Llatina.
Hem intentat buscar-ne i no n'hem trobat.
No n'hem trobat, eh?
No hi ha cap gravació de cap jota. Has dit que a l'Argentina?
No, Amèrica Llatina. No t'especifiquen a on. Mm. Clar, el problema és això, que no t'especifiquen a quin lloc sigui.
Hi ha un ball a un continent.
Exacte. Busca'l, no? No ho sé, potser haurem d'investigar més profundament, aviam si trobem.
Estàvem intentant, no? Estàvem,
sí, però és complicat,
però
no és fàcil, no. De fet, a Catalunya, la jota, amb diverses denominacions i característiques, és present a diversos punts de les comarques pirinenques i també de Ponent, a les zones veïnes amb les comarques catalanoparlants de l'Aragó, punts de la Catalunya Nova i principalment a les comarques de les Terres de l'Ebre i també del Priorat. Documentada per diverses fonts, des de mitjans del segle XVIII, s'ha mantingut viva fins avui en dia. Vull dir, encara avui pots trobar jotes a molts llocs. Tant en el cas, pel que fa, de la jota ballada, com amb la jota cantada i improvisada, que és una nova... Bueno, no és una nova modalitat, és una modalitat que fa molt temps que existeix, però que s'ha posat molt de moda últimament. La jota, en el seu aspecte de ball, pot ser interpretada per parelles o bé individualment. Escoltem un altre trosset mentrestant i després jo continuo, eh?
Perquè el que sentíem ara era la típica jota més de... No se'n diu de rondalla, perquè la rondalla és la que sona ara aquí, sinó és la jota de música i cant, música i cant, música i cant, explicant una història molt concreta i que sonen pràcticament totes iguals. Llavors hi ha aquest tipus de jota, la jota de rondalla, que és la que es fa més a Aragó, que sí, és que el Pau m'està fent sants, com que m'aixequi o que jo parli més fort.
No, que potser que t'apropis al micro, no? Potser,
és que
Pablo?
No sé què vol.
El Pablo ara ve i ens dirà alguna cosa, no?
Sí, perquè... coses, no ho sé.
No, és igual.
Doncs això, que la jota aquesta rondalla, que és la més típica de... Què? Perdona? Hola.
Que teníem de portar l'estudi obert i no podia parlar.
Vale. Estem parlant com a quatre persones a l'hora. Podem intentar una altra vegada?
No, et deia si pujàvem la música per sentir la jota o no.
Ara se sent. Sí, ja està, ja n'hem sentit prou.
Ja l'hem sentit, Pablo, no cal.
Em perturba molt aquest noi, t'estimo. I res, segueix tu, que jo m'enrotllo molt sempre.
Bé, continuem. Normalment les parelles de balladors estan formades per un home i una dona, normalment, però poden ser parelles de dones i parelles d'homes, eh? Això és igual avui en dia. Això sí, encarats entre si, que van canviant de lloc, la dona en lloc de l'home i viceversa, tot executant una sèrie de passes que poden tenir característiques peculiars segons les variants de tipus local o també comarcal, i també segons les mudances que siguin capaços d'executar, moltes vegades improvisades.
Ha dit encara entre si, acaba de resoldre el misteri de com estaran organitzades les noies a la jota de Gitanes del Vallès? Del Carnaval?
Pot ser que ho hagi fet. Però no, en principi les noies a les Gitanes sempre han ballat encarades, no?
Ara estan obligats a fer-ho perquè si no quedaran malament segons la secció que acabes de fer.
Exacte.
Però és que estem parlant d'un altre tipus de jota, com si diguéssim. No? És una jota, però és diferent de la que jo parlo, és aquesta.
No,
no
salvis el nostre excel·lentíssim director.
No el salvo, eh? Això no és salvar-lo, eh? Jo només puntualitzo el que jo estic explicant. Jo parlo d'aquesta jota.
Que estava a punt d'estornudar, eh? No queda bé un...
Depèn.
A la teva secció sempre.
Venint de tu no seria estrany.
No, exacte. Bé, em deixeu seguir, oi? Que ja m'he perdut jo.
Podem no fer-ho, però...
Bueno, si voleu callo i mira, anem escoltant la jota. Cap problema. No. Continuem. Aviam, continuem per on? Estàvem parlant dels passos que fan els balladors i que, doncs, a vegades són improvisats, eh? Així, tal i com va. Evidentment, els balladors, però sempre amb una base comuna, fruit, evidentment, del compàs que té aquest ball, que és un compàs ternari, porta una velocitat que es caracteritza per una certa vivacitat i, degut també al seu cant, encara podem fer que sigui més ràpid. És que tot depèn. Per això l'he portat avui, perquè com que fa fred, dic, mira, manera de... de no passar fred, balles una jota i entres en caloreta, segur. I per altra banda, les jotes, us recordo, que les podem trobar cantades, tocades i ballades a un temps més moderat segons la zona geogràfica. Hi ha llocs que són més ràpides i llocs que són més lentes.
Com aquesta, que és la que sona típicament a Mallorca.
Clar, que aquestes són més tranquil·letes. Doncs trobem variants que van des de la més cadenciosa i pausada, amb poca o bé nul·la elevació, vol dir que allò que anem molt planets, fins a la més saltada i de ritme més viu. Això, evidentment, segons la personalitat de cada territori i també les influències que han anat rebent. Majoritàriament, la jota es balla a Catalunya amb els braços a una alçada moderada i fent petar els dits a manera de castanyetes. O sigui, no necessites que portes... Aquí ja passem de castanyoles, anem fent així i ja ens serveix. Val? El típic aquest. Això.
Està bé.
Al Priorat, a la Ribera d'Ebre i alguns pobles de la Terra Alta i del Baix Camp, els balladors formen un cercle, al voltant de la plaça. Moltes vegades ho fan amb una foguera al mig, al voltant de la qual s'executa la dansa, interpretada pràcticament sempre per una banda de música o per una orquestra.
Excepte en segons quines ocasions, que sona així.
Exacte. Aquesta sona així, per què sona així?
Aquesta justament és jota de Tortosa.
Exacte.
Que és la jota que es toca sempre amb dolçaina i timbal.
Exacte.
Però clar, aquí hem posat 5 dolçaines i 200.000 timbals.
Però està molt bé, perquè té un so com molt, molt xulo.
Sí, sí.
Trobo que...
Després tenim un exemple de com sona jota en banda, eh?
Amb volcalla. Bueno, és que les jotes de banda també són... Tenen la seva...
Són molt potents.
Sí, exacte, tenen el seu què, eh? A veure, parlàvem, que es podria fer amb música, amb banda de música o orquestra. Al Priorat, i també alguns punts de les Terres de l'Ebre, la jota pren molt sovint el nom i s'estructura com a ball de coques. És a dir,
exacte,
una dansa en què els balladors compren una coca i l'ofereixen a la balladora desitjada, o ballen amb la coca a la mà, que també pot ser el ball de coques, que és molt típic, no?, que vas ballant i tens la coca a la mà.
I així cau.
I així cau, exacte, és allò. El repte és que no caigui la coca que portes a la mà, a més saltant i aquestes coses. Bon. A la resta del territori, bàsicament al pla i al litoral de les comarques de l'Ebre, els balladors es distribueixen normalment en dues fileres, una d'homes i una de dones, o és igual... Una de dones i una altra de dones, i una d'homes i una altra d'homes. És igual, ja hem dit que les parelles podien ser com volguessin. S'encaren i en aquesta posició fan les evolucions de costum. Acaben sempre al mateix lloc on s'han començat. O sigui, aquí canvies de lloc, però sempre acabes del cantó que tu estàs. Si tu estàs, bueno, clar, és difícil ara dir-ho. Bueno, és igual. Sí, perquè m'anava a explicar. Si tu estàs, no pots. Bé, us ho imagineu, no?, més o menys, doncs ja està. I, de fet, originàriament en aquestes zones la jota es balla al so de dolçaina i tabal, i més habitualment és també interpretada per formacions de rondalla integrades per un nombre variable de músics amb instruments de vent, clarinet, trompeta en si bemoll, important, amb bombardino, etc., amb corda, guitarra, bandúrria, guitarró i, evidentment, la percussió. Tot això, a més de la veu, ja que aquestes jotes admeten el cant de tal manera que en moltes ocasions aquest passa a ser-ne la principal característica. O sigui, és més important el cant que no pas el que es balla.
De fet, és curiós veure segons quins moments quan hi ha la jotada en un punt de trobada de música, com per exemple que hi haurà aquest dissabte a la Casa de Torreblanca, organitzada per l'Escola de Música, i un moment que es fa la jotada, i es pot ballar mentre els altres canten.
Canten, clar.
El que no pots fer és cantar mentre balles.
No, perquè això és més complicat.
Sí, per un tema d'allò de l'oxigen.
Bàsicament, o sigui, no pots cantar i ballar alhora. És difícil.
Perquè veieu com sona una jota de banda, això és una jota dolçaina, és aquesta.
També és tan... Això és tan... Per mi és tan valencià, això. saps? Tot i que...
Sí, però saps on ho fan, això, no?
No, 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 sí, evident.
El Pirineu, a Berga. A Berga tenen la copla de la ciutat de Berga, que per Patum toca aquestes cançons.
Exacte.
Sempre.
Però és molt curiós, perquè això tens més la imatge, no? Que aquí n'hi ha poques de bandes. Bandes aquí n'hi ha poques. Mm. N'hi ha... O potser no s'estila tant.
De fet...
Que el País Valencià és com molt normal.
Sí, de fet, el que hi ha... Sí que hi ha bandes, però són totes de les Terres de l'Ebre.
Perquè, bàsicament, o sigui, però veus com territori que toca, no?
Justament a l'exposició aquesta que ara es va acabar, la de la Catalitat Cívica, sí. T'explica els diferents models de festa com territorialitzats, no? I et diu, doncs aquí hi ha la festa del Penedès, el Vallès sobretot, el Vallès agafa un model de Penedès Camp de Tarragona, sí. Que són els castells i la festa major aquesta de passos diferents, com si fos un corpus plenament... O sigui, sense cap modificació. Després hi ha la Pirineu, que és la Bèsties.
La de Bèsties.
Hi ha el nord d'Empordà, que és Sardanes i poca cosa més.
Sí.
I Marc...
No, no, anava a dir que a veure qui li faltava el respecte a lo de les Bèsties, però ja està.
No.
Ho has deixat molt bé.
Diu que Cardona encara fan correbous. Diu que ja no tenen bèsties de cartó, sinó que les fan directament de veritat. És a dir, bous que deixen anar pel carrer. No ho he vist mai, això, ja.
Jo tampoc. No,
aquí tenim
no.
En Marc Sabater, o sigui que res a criticar.
Exacte. I més amunt ja tens les festes doncs, més de dansa, de ball pla, ja, com les del Pirineu. I justament les de l'Ebre és festes de banda, amb música que sona com aquesta.
Exacte, que és la curiositat, eh? Si t'hi fixes, en cada zona, que era una mica el que parlàvem, amb, no? Que cada una està estructurada d'una manera diferent, per tant, la música també és diferent.
Com, per exemple, la Jota de les Gitanes del Vallès.
Exacte.
La inconfusible Jota de les Gitanes, que ens acaba la secció magnífica, que ens ha portat la Bet, que dius que això tindrà una sèrie, no?
Tindrà una continuïtat, perquè avui hem fet una mica la globalitat del que és la Jota, la globalitat una mica del que és, ball de parella, música, que pot ser cantada, que pot, saps, amb diferents tipus d'instrumentació, i ara m'agradaria una mica sintetitzar a cada lloc, no? Perquè hi ha una especificitat de cada una. A Mallorca es balla d'una manera, a les Terres de l'Ebre una altra, m'agradaria també parlar de les d'Aragó, de les de les Canàries, una mica allò...
No ens ho acabarem mai, això.
No.
Doncs,
tenim tema per
anem un moment a publicitat i de seguida tornem amb el Quina Bèstia.
A Cars Barcelona obrim temporada d'esquí. Tria el teu forfet amb nosaltres. Porta esquís des de 12 euros al dia o bagul per equipatge des de 18 euros.
Vine al nostre concessionari oficial Mercedes-Benz a Sant Cugat, avinguda de les Corts Catalanes número 13. Més informació www.carsbarcelona.es.
Reformes a la llar? A Supepont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Supepont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Supepont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Supepont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
Me'n vaig a comprar! La cavalcada i els premis i la festa major de Valldoreig. Ui, la de les Planes també. I aquesta també. Oh, i la cantant, i haig de tenir-la sí o sí.
Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat. La vida és local.
Quina bèstia!
És tan temato aquesta intro.
Sí, la veritat és que
sí,
m'encanta.
A mi també em mola, eh?
Ens encanta. Marr, Travé, què ens portes avui? Com estàs?
Doncs bé, moltes gràcies. Molt cansat, he sigut un cap de setmana llarg,
sí, no?
I atrapegat.
Vols dedicar un minut, que avui ens sobra una mica, tens un minutet més per allò d'ajudar el Juan, o no?
Ah, doncs mira, jo encantat de la vida, la veritat és que aquest cap de setmana...
Com us ha anat, això?
Molt bé, hem tingut molta gent, un pel menys que altres anys, perquè el fet de que aquest pugui ser un pont més o menys llarg i un Barça-Madrid sempre t'afecten, però la comunitat de gent solidària que li molen molt els jocs de taula doncs ha seguit venint, han participat activament en totes les activitats que hem estat fent de jocs de taula i hem batut el rècord de la subhasta solidària.
Molt bé.
Hem fet la subhasta més alta, hem estat al voltant dels 3.800, una cosa així, només amb l'acte de la subhasta. La recaptació final del que hem aconseguit per recolzar les causes infantils, encara no la sabem, la publicarem en una o dues setmanes, com a molt tard.
Molt bé.
Déu-n'hi-do, no?
Però, clar, estic...
Està molt bé.
Estic cansat.
És clar.
Batre rècords és cansat. Doncs què tens avui per nosaltres? Què ens portes? Quina bèstia entra al nitrat?
No, avui no us porto una bèstia concretament. Oh. Avui hem decidit fer un programa de relax d'aquests d'una miqueta de cultura general, sí, d'explicar una tipologia de bèsties per presentar les bèsties de les que parlaré la setmana vinent.
Ah, molt bé.
Oh. Vols que posem música més relaxada, mentrestant?
Bueno, com vulgueu.
Va, Pablo, veiem que trobes així de chill-out o rotllo de tranquis dels 800 pistes que tenim, que no sabem
Troba
què fer-ne.
Troba alguna cosa chill-out, va. A veure si pots
entrar tranquis. També cap a la zona de Berga i aquestes coses.
Relax de patum.
Molt doncs, bé, doncs avui he vingut a parlar-vos de les víbries.
Les víbries, m'encanten.
També són de les meves preferides.
Perquè és d'aquelles coses que molta gent és, la víbria no sé què, però no sabem què és una víbria. Doncs aquesta és la víbria. Avui intenta trencar-ho.
Tenen cara de malparides totes, m'encanta. Ai, amb quina víbria és?
I ara començarem a saber per què. No farem víbria concret, farem víbries en general.
Víbria, val.
La víbria és un animal fantàstic d'imatgeria festiva que al llarg dels anys ha patit diverses transformacions, tant en la seva morfologia com en la figura d'imatgeria. De fet, si us hi fixeu, les víbries generalment tenen formes completament diverses. Tenen barreges de diferents animals, però sempre tenen un element en comú i és que tenen algun tret característic femení.
Per això m'agraden tant. Per això m'agraden tant.
Bàsicament tenen tetes.
Quan acabi la secció, igual no tant.
Ara m'agrada molt. Jo crec que sí.
També han patit moltes variacions a nivell lingüístic. Provenen etimològicament del mot víbria, modisme popular del llatí viper viperus. Aquí fem el cultisme, la percepció aquella que sembla que en sé molt. És a dir, escurçó.
Escurçó.
Sí.
Molt maco.
Que en català dels segles XVIII i XIX, 13 i 14, perdona, donava l'expressió de víbria, masculí. L'escurçó és una espècie de serp molt, molt comú a Catalunya, sí. a la part que bastant perillosa i temuda al camp, fins que ha sigut més o menys fàcil guarir els efectes, que ha donat peu a moltes llegendes al llarg del territori català. Ui, molt bé, Pablo.
Música chill out.
Per parlar d'escurçons és molt bé. Molt bé, Pablo.
Bé, el mot va evolucionar en diverses formes, víbria, víbria, fins a arribar al món que actualment se'l coneix, que és víbria, amb B baixa.
Sí,
víbria.
El gènere femení que el mot ha adquirit va influir la seva pròpia imatge de la figura d'aquesta manera, ressaltant els trets més evidents de la femenitat. Jordi, sisplau, quan vulguis.
Unes tetes!
Gràcies. El nostre assistent sempre està preparat.
Sobretot per aquest tipus de paraules.
Sí, efectivament, a la víbria se li van afegir pits de dona. La seva condició de femenina la fa encara més perillosa, segons la majoria de tractats. I d'aquesta manera, mentre els dracs i les cucaferes barretarasques, els ser vençuts podien ser mancits, la víbria, per vèncer-la, calia matar-la.
M'encanta igualment.
Vale.
Continua, Marc. No. Jo sóc fan de les víbries i no perquè... No. M'està molt
d'acord. Bé. La figura de la víbria festiva processal catalana recull la tradició de la simbologia que s'atorga a les serps en els bestiaris medievals.
Sí, sí.
La figuració de la maldat en essència. Des del mateix Gènesi, la serp representa el pecat, la temptació i la malesa. La vet cada cop va estar més pitjor. Les geografies medievals fan lluitar els cavallers sants contra els monstres malignes. Tot en una qüestió de paritat de sexes, eh?
Sí, sobretot.
No és gens estrany que quan el Corpus barceloní, perquè
ja hi som,
havia de sortir el Corpus...
És que si no sortia el Corpus era com...
Vesteix l'entremès de Sant Jordi aquest lluiti contra la víbria. I que d'aquest escurçó es faci una figura escenogràfica que evolucionarà en un nombre a la nostra bèstia foguera i festiva. Perquè les víbries, generalment, totes, són bèsties de foc. Així com hi ha dracs que són de protocol,
sí,
no hi ha víbries de protocol.
Per cert, que dels dracs de protocol no n'hem parlat, no?
No, encara no n'hem parlat.
Val. Víbries de protocol no n'hi ha, no m'estranya.
No.
És lògic.
Víbria és una criatura normalment nocturna, amb mala llet. La majoria serveixen pels correfocs, vull dir que són bèsties amb les que es pot córrer.
Estàs parlant de la meva germana? Perquè l'estat escrivint molt bé.
Lali, jo no he fet aquesta associació d'idees. Que quedi...
Jordi, per favor.
Queda a casa tot.
Maria Teresa, sí, sí. Tampoc l'he feta.
Ai, per favor.
La primera notícia. Ara, últimament és veritat que havíem fet moltes bèsties joves i havíem rebut una petita crítica o comentari al llarg de que, al tant de que les bèsties potser eren una tradició molt nova. Val. La primera notícia documentada d'una víbria, i recordem que els dracs són molt més antics que les víbries, correspon al 1399.
No està gens malament, eh? 1300. 1399. Imagina't.
Quan la víbria de Barcelona acompanya el Consell de la Ciutat en el seu desplaçament a Saragossa amb motiu de la coronació del rei Martí l'Humà.
Mare de Déu!
L'últim acte protocolari del que he sigut capaç de trobar.
Martí l'Humà, mare meva!
No sé exactament què va passar en aquell d'això, però l'últim moment protocolari que més o menys es va veure una víbria, es van acabar.
Ja no n'hi va més. Alguna cosa hauria de fer.
En la descripció de la processió del Corpus de la Seu de Barcelona de 1424 és citada l'esmentat castell de Sant Jordi. El 1568, segons consta en el llibre Les coses assenyalades, un llibre que va fer molta gràcia el nom que vam trobar.
Coses assenyalades.
Sí, sí, el llibre és el llibre de les coses assenyalades.
Està bé.
Amb motiu de l'entrada del rei Felip II a Barcelona, la víbria és portada pel gremi de ferrers que, cedida pel Consell del Comú, en serien els portadors i mantenidors durant anys de processons, festes i solemnitats. A partir d'aquí, vaig a dir que la... Víbria va participar en les festes de la rebuda del Felip de Borbó, el de 1714.
Com molts d'altres haurien participat.
Sí, sí, però aquest està documentat que sí que hi era.
Bueno,
a partir
no passa res.
I aquesta música de fons, de la pel·lícula porno dels anys 90, italiana?
I pots dir-ne el director també, eh?
I el títol de la pel·lícula.
Perquè sabem que la coneixes.
Evidentment.
Ai, si us contara.
No volem saber.
No, continuem parlant de la Bíblia, que és més interessant. Si el mare pot.
No,
va, siguem.
Vale.
Seguim.
A partir d'aquí, les Bíblies comencen a anar apareixent per totes bandes i comencen a patir certes transformacions. De fet, he portat algunes imatges per aquí, perquè vosaltres no en pugueu anar fent idees, d'algunes de les que parlarem la setmana vinent, com per exemple, i els noms us juro que no me'ls he inventat, la pàjara de Terrassa.
Aquesta m'encanta. Vale. Per mi és la millor.
La veritat és que la pàjara de Terrassa canvia molt quan la veus de nit, quan la veus de dia.
La teniu al Facebook ja penjada perquè és
espectacular. Però és que m'encanta la pàjara de Terrassa.
Però busca fotografies com les que t'estic ensenyant jo ara. De dia i de nit, perquè de dia realment tu veus la figura i dius, bueno, de nit tu veus això corrent cap a tu, veus la veus traient foc pels queixals.
Marxes corrents.
Jordi.
És que m'ho estem posant a huevo, perdó, eh?
No. Ojo, eh? Que estem en horari infantil, Jordi.
És que
ja ho sabem que t'ho posem a huevo, però...
Va,
va, que la setmana vinent està dedicada a tu.
Oh. A la pàjara.
La pàjara de Terrassa. Sí. En conec unes quantes de pàjares.
Ja. Terrassa.
A Terrassa, Sabadell, a molts llocs.
No, però no només farem la pàjara de Terrassa, farem la pàjara de Terrassa i la víbria trempada.
Ah, mira, aquesta també és bonica.
Promet molt.
Clar, és que clar, si a sobre li...
Bueno, normal...
M'esteu
boicotejant la secció.
Jo no estic fent res.
No, tu no, però una vegada... Bueno, generalment tenen cap, evidentment, i urpes d'ocell, amb cua de serp, amb... Jordi, sisplau.
Tetes!
S'allunya de la imatgeria dels dracs amb el fet de que té un final de cos de serp amb punxa final. Sí, gràcies per aixafar-me la sorpresa del Jordi.
Perdó.
Bueno, és que els estava ensenyant un recull de bestiaris que he portat on hi ha una de les bèsties que volia tractar, que era...
És que l'he vist i no m'he pogut aguantar.
La Tita el fumat, okay. Però ja en sentirem a parlar.
És genial, aquest món.
Bé...
Què més hi ha de víbries, va?
És que em feu perdre.
S'ha perdut.
Això és impossible de fer-ho amb vosaltres.
Disculpa, eh?
Estem perduts de fa molts anys, nosaltres.
Sí, no podem recuperar.
Recentment, moltes de les víbries que han anat apareixent, seguint amb l'epígraf que en Jordi ha esmentat ja un parell de vegades...
El què, les tetes?
Sí. Algunes d'elles han arribat a tenir-ne fins a 8.
8 tetes? Oh.
Sí. Concretament la de la víbria de Reus.
Cal que facis aquestes onomatopeies, Jordi? De debò.
8 tetes.
Sí, Jordi, sí.
Mare meva.
La víbria de Reus té...
No hi ha mans suficients.
La Bibi de Reus té 8
pisos. Ni boques, tampoc.
Sí, la que es va fer el 2007.
No, Mem Lesman ja estava bé, Jordi. No calia.
Marc, podem parlar d'una altra cosa?
Bueno, si voleu puc saltar les cucaferes i ignorem ja qualsevol altra cosa, però...
No. Hem vingut a parlar de tetes, doncs parlem de tetes. Pots seguir, Marc.
Que no piqui més la taula, burro.
Recordeu que és un programa de cultura popular.
No, no, sí, és cultura popular 100% tot això.
Les tetes, sobretot.
De cultura no sé, però populars ho són molt. Més de la meitat de la població en té.
Podem deixar que el Marc segueixi la secció?
No, jo estic per matar-la amb veu.
Això
ja.
Què?
Es passa les 12 del migdia, eh?
Sí. Nens, prou. Ja ho he dit jo que estava en un horari infantil.
L'horari infantil s'acaba a les 9.
És dir...
O a les 10. I nosaltres estem en ple horari infantil.
Per això,
i la borrada és que hem arribat a dir i no ens han dit res. Vull dir que tenim un públic que ens entén.
Va. Bueno, Marc, segueix, va, no t'interrompre.
Tal com dèiem, les representacions solen ser poc realistes, tampoc el que ens emocionem, per molt que en un parell o tres de víbries realment es puguin apreciar molt bé, la resta normalment tenen formes poc que són menys reconeixibles que les que estàs imaginant en aquests moments, Jordi. També solen tenir ales de ratpenat, allunyant-les de les ales típiques dels dracs, i normalment solen tenir urpes a les pròpies ales. Com he dit abans, pràcticament totes són bèsties de foc, no acostumen a tenir mai papers representats en entremesos, suposo també perquè són en horari infantil, i no acostumen a aparèixer mai en representacions de Sant Jordi. Normalment per Sant Jordi molts dracs solen tenir dies pluriempleats perquè fan representacions a escoles, tal, de més.
Aquestes és normal que no surtin.
En teatres, les víbries normalment no apareixen mai.
Quina és la condició generalment pròpia d'una vila, d'un barri, d'una ciutat, del que sigui, per tenir una víbria?
No hi ha una característica especial. De fet, una de les coses que s'haurien de comentar és que en el que és el bestiari tradicional, o el que ha acabat derivant de Corpus, podem trobar el que dèiem altres vegades, àligues, lleons, cavallets, podem trobar mulasses, guites, mules, bous, dracs, víbries, però...
No,
sí, porta una festa a la Betty i el Pablo avui, sí. que té ala...
I cucaferes. La resta d'imatgeria bestiària que hi ha són absolutament lliures. Les víbries entren dins d'aquesta categoria, encara que siguin clàssiques, entren dins la categoria de o bé tenen forma de drac i per tant acostumen a tractar-se com a drac encara que es diu no, aquest és de sexe femení i és una víbria, o bé no tenen cap mena de tipus de drac i senzillament és que algú li ha vingut de gust fer una figura. Antigament les víbries estaven molt, molt relacionades amb els ferrers.
Sí que ho has comentat abans. No,
sí,
no, i no sé...
amb els gremis dels ferrers.
El per què se sap, no, eh?
El per què, jo, si se sap, jo el desconec.
Jo em dic ferrer.
Sí, però...
És igual, anem a deixar-ho aquí, que estem en un impacte.
Sabeu el que vol, no? Jo em dic ferrer. Les víbries que vinguin a mi, no?
El voleria tenir una víbria, això sí.
Així com els lleons, les àligues i els dracs sí que tenen un paper molt representat i els cavallets molt assignat, la resta de bestiari normalment acaben apareixent relacionats amb les llegendes dels llocs. Vull dir, acaba descobrint-se un conte, s'acaba trobant una història al voltant d'una llegenda popular de la zona i llavors es decideix una bèstia, com per exemple el boc de Campanet, és a dir, per què van triar fer un boc aquí i no un drac? No fent...
Sí, exacte.
Tenien ganes de fer alguna cosa diferent, van trobar la llegenda del boc de Campanet i
ja veig que ens haurem d'inventar una altra llegenda. Doncs, Marc, veig que això també serà una altra sèrie que comencem avui, juntament amb la Labet. Doncs jo crec que podem passar cap a una altra sèrie que també comença avui, que és els divendres de la Passar el Rei.
Al Litrat anem una mica desafinats.
Avui al Desafinats us obrim la primera pàgina del que en parlarem diverses setmanes, i és que una vegada us hem parlat de la Plaça del Rei de Barcelona, que s'hi celebra cada divendres una ballada popular. La setmana que ve us parlarem més extensament d'aquesta ballada i de l'associació que l'organitza, però avui us presentarem una mica la música que s'hi pot arribar a escoltar. I sobretot ballar, perquè la gent balla.
Sí.
Balla bastant, o sigui, és bastant espectacular si mai heu baixat i mai voleu baixar.
Aquest divendres, no, aquest divendres passat, no, l'anterior, hi va ballar, hi va participar el grup Riu, que és de música catalana amb aires instruments irlandesos. Aquest grup que va néixer el 2012, amb músics de diferents formacions del Baix Llobregat i el Vallès, l'humillet de cada casa de l'àrea metropolitana, que es van ajuntar amb el propòsit de barrejar música irlandesa amb la catalana, amb resultats com aquest popurri mallorquí que sentim ara. Fan temes de tota mena, com el... com els que, bueno, aquí hi ha com una, un popurri de diverses jotes i boleros i històries així, però també tenen temes més coneguts, com el Ball de Noces, del seu primer disc, Amb Canya, que comença justament així. Sí, ah, va, entes, perquè no entenia si estàvem baixant la música per alguna cosa, no, doncs aquesta cançó, que és una, el Ball de Noces, que és una peça popular catalana, acaba amb un reel irlandès. Directament la barregen, el que sentíeu era una gaita irlandesa, un linen pipe, no sé com es diu, i acaba la peça així. No, sí, no, ja està sonant, Pablo, no cal que preocupis. I el seu segon disc, abans tot això eren camps, el nom del disc és aquest, el caràcter musical segueix sent el mateix, amb alguna incorporació instrumental, que sonen vocals com aquesta cançó d'una noia que passava per les Llosanques. No sé què són Llosanques, però
ah,
a la cançó...
Què són les Llosanques?
Això, després la cançó ho explica.
Ah, molt bé.
De viatge, per la cintura t'abraça, no és el vespre ni el matí, sinó passa les Llosanques.
Aquesta cançó, que no sé per què el tall que sentíem no... Crec que va ser fallo meu quan la vaig penjar, perquè això és de la setmana passada, ja estava fet. Aquesta cançó sona igual que la cançó del mariner, la de Si n'hi havia un mariner...
Sí, val.
La vora de la mar...
Sí.
Sona igual. Sona més o menys igual. És una melodia que té moltes repeticions i moltes similituds amb altres cançons. És que tampoc és que el corpus de música del català no és que sigui molt extens.
Oh, el corpus?
El que ha dit.
El corpus ha dit.
Un dia d'aquest haurem de sentar-me davant del Jordi Savall perquè et foti una lliçó de música.
Mare de Déu, senyor. No, amb ell no cal que li diguis això.
Però...
Què he dit?
Que ja ho deu saber.
Això d'aquest no és gaire extens.
A nivell melòdic és bastant...
Limitat.
Limitat, eh? Que no ho critico gens. Al contrari, m'encanta. Que a partir de poques melodies es pugui fer tanta música.
Ara ho arreglat bé, eh?
Com ho arreglat, eh?
Ho arreglat perfecte.
De fet, si parlessis amb Jordi Savall, et diria que ell ha recuperat tota la música del barroc europeu des de... Tota. I et diria, el barroc són 5 acords.
Ja està.
Ah, sí.
En Catalunya tenim 3, imagina't. Doncs, aquest és el grup Riu, sí. que sonen així els seus dos discos, Amb Canya i abans tot això eren camps, que van tocar a la Passa del Rei, i la setmana que ve us parlarem del que tocarà la setmana que ve a la Passa del Rei, el proper dia 16, que passarà ja
excursió conjunta de tots els santcoatencs cap allà baix, l'escola de música i baixarem en ple, i res, ja veureu. Però ara anem a veure ja què ens pot dir en Jordi el seu joc de comptes.
Joc de comptes.
Hola, Jordi.
Hola.
Va, que ara ja no estem en hora infantil.
En Jordi ens parlarà de la seva, de la noblesa catalana i els seus entrellats més foscos. I avui què toca?
Avui, per petició de la Mercè Andrés, que potser ens està escoltant.
Esperem. Oh, tinc petició al final?
Bueno, en el dinar de bastoners em va dir, podries parlar d'aquest tio? I jo vaig dir, pues, com que és l'única persona que m'està fent cas, doncs et faré cas.
Doncs sí, ho faré, no?
I avui parlaré del timbaler del Bruc.
Parlum!
El timbaler del Bruc.
Qui era aquest noi?
Un nano. Que
sí.
Es deia Isidre Llussà Casanovas. I va néixer a Santpedor.
A Santpedor.
És la segona persona més important de Santpedor, després del nostre estimat Josep Guardiola.
Nostre senyor Josep Guardiola.
Exacte. Pues, ell era d'allà, de Santpedor. Aquest nano, com ja sabeu, com diu la història, no? Va fer que els francesos es fessin caca els pantalons.
Le caqué les pantalons.
Le caqué les pantalons. Per fer retombar el seu timbal i llavors a través de la, no, de la vall, pues, els francesos pensessin que hi havia un gran exèrcit esperant-los darrere, no? A mi m'inquieta que una mare deixi anar el seu nen a fer això. Vull dir, nen, agafa el timbal, te'n vas a tocar els cojons a un altre i ja que fas, pues, ens ajudes a... Primer això, gràcies Pablo, ai. I després... Una mica tontos del cul, els francesos, de creure's que darrere d'una... No? Hi havia un exèrcit tan gran. Vull dir, jo m'imagino els francesos arribar i veure un noi allà... Pum, 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 que dius... Ostres, fins... Vull dir, ens hem estat cagant per un nano amb un timbal, és a dir, com un tabaler de diables, allà... Pum, 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 pum... Ell solet, amb 7 o 8 anys que devia tenir el nano, o...
A l'Isidre. Pobret.
Allà, però pam, 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 pam. I qui és el capullo que l'envia? Vull dir, la mare el deixa, però algú diu...
Nen, ves
nen, allà. Saps què? Que com que nosaltres no ens volem morir, perquè som així els catalans, que no ens volem morir, ves tu...
No ens volem morir, però tampoc volem anar a lluitar.
Tampoc. Ves tu solet, amb el teu timbalet, i espanta'ls.
És que potser els altres estaven en un altre lloc i fins que no arribaven van portar el nen a que els distragués.
Però és que, de fet, imagina't que encara li pots treure encara més èpica a la llegenda. Vull dir, imagina't que no l'han enviat, sinó que el nen està allà perquè tothom ja l'ha fet fora.
Què devia fer aquest nen malament? Perquè és un càstig molt heavy. Però ara te'n vas a...
Doncs ara te'n vas allà a tocar, no?
És molt fort.
És una mica fort, sí, però...
És heavy.
No, bueno, això... va tocar amb ell, jo crec que ho van fer allò, estàs, sorts, i
estàs parlant del primer cas documentat de nens soldats.
Exacte. Tot i, i d'explotació infantil.
Amnistia Internacional, si us plau, vinguin a denunciar les llegendes catalanes.
Jo diria més explotació infantil que no pas nens soldat, perquè no duia cap arma, només portava...
Un timbal, depèn de com, és... Aviam, això és com una gralla,
Això és el que ha arribat, La història l'explica els vencedors en aquella batalla. Es guanya, s'explica, no, el timbaler, no...
No duia res, no? Val, no sabem si va disparar o no. Potser
portava 20 metralletes allà.
Sí.
Un amb feixos de...
No sé. Van fer una pel·lícula sobre el Bruc, no sé si la veu veure, amb el Ballesta, amb el noi que va fer el Bola.
Sí, jo encara estic esperant entendre'l.
A part d'això...
No vaig entendre cap paraula que deia aquest noi.
El pinten com molt... Vull dir, aquell nen era un nyicris de merda, perdona que et digui. Era un nen que li passava més el timbal que aquell. Vull dir... M'entens?
Sí,
i ho pinten la pel·lícula com si fos un... Què expliques? Una mica sí, no de veracitat d'història, per favor.
Sí, bueno, de fet...
Surt jo... el Santi Millán per allà, també, sí, de solat francès, que dius, tu francès no... És que no, prou, és que... Indignat.
No parlem d'aquesta pel·lícula, sí, de cas.
Per favor. No. I va guanyar Gaudís, I va guanyar Gaudís, que és el més fort, vull dir... I li dones un premi Gaudí.
Bé, crec que és l'única pel·lícula que s'hi presentava.
És igual.
Sempre et queda l'opció de declarar el premi de cert, segons la versió del Jordi. Jo no l'havia vista.
No l'havies vist? Doncs no la cal que la vegis.
Ho sé, no cal.
I que es fiqui en mi tot el sistema...
Jo tampoc no l'he vist.
No, audiovisual de Catalunya.
Té certa gràcia perquè pots imaginar-te la Catalunya del 1808. però és que no es veu la Catalunya del 1808 en cap
tampoc,
lloc. No, es veu el monestir de Montserrat igual que ara.
Ah, està bé.
Mira, perquè et facis una idea. Fa de francès...
Amb l'oficina de Correus.
Fa de francès el Santi Millán. Que sí. Francès, no. Fa de català un tio que de català no sap... No, hosti,
sí,
no.
Amb prou feina sap parlar castellà, imagina't el català.
M'entiendes? O sigui, és com un... És a dir, tu agafes el típic mangui i li dius... Ara faràs de català heroi i el mangui diu...
I té el tamboret.
Saps que el tamboret. José Ballesta feia de nen...
De Tim Marí del Bruc.
No, de nen roba carteres a les pel·lis aquestes espanyoles que no són infumables.
Vale. Sí, sí.
I no
hi havia... I fa de nòvia catalana, que aquest nen va tenir una nòvia, no sé si tenia 12 o 13 anys, pobret, nòvia, de què? Una noia que és francesa, vull dir, és com un... A veure si ens aclarem, vull dir... Hola? No hi ha actors catalans ni actrius catalanes, no, hem de buscar una francesa i un espanyol per fer això, i a més agafes el que és català i el fots de fer francès, és sí. Com un, saps, una explosió de merda molt heavy.
Qui és el director d'aquesta pel·lícula?
No ho sé.
Ah, pensava que em donaries la documentació.
No sé, però té un gaudí.
És aquell el que el Jordi li va ratllar el cotxe fa dos dies.
Jo crec que encara rep les rates mortes, però no ho sé.
Ara, vinga, va, clar que sí, Jordi. Doncs després d'aquest repàs de la vida i obra del Tim Marí del Bruc...
Molt curta, perquè el van matar el seguida, vull dir que... És nen que has fet amb la teva vida, res. Tot imbècil.
Anem a la agenda, que aquesta setmana sí que ve plena.
Ai, ai, ai.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
En aquesta secció, com sempre, intentarem donar-vos a conèixer totes les andances que les entitats de Sant Cugat faran arreu del país, com el nou punt de trobada de l'Escola de Música.
Doncs sí, el tercer i darrer dels actes del segon cicle de punts de trobada organitzats per l'Escola de Música el proper dia 10 de desembre al Casal de Joves Torre Blanca, de les 10 i fins a les 12 de la nit amb violí, tenora, contrabaix, gralla i acordió diatònic.
I a més, que hi ha una caminada dels Gausacs per celebrar el 20 aniversari.
Anem preparant les cames per sortir a conèixer Collserola amb els Gausacs el proper 17 de desembre, de bon matí a 7:45, en una caminada que han batejat amb el títol 20 anys, 20 turons per Collserola.
Pregunta, Marc.
Jo tinc una pregunta. Són 20 turons en un matí o 20 anys per fer els 20 turons?
Jo crec que són 20.
Hi ha les dues opcions. Ah. El gran gruix farà els 20 turons en un matí. Tu, si vols, en 20 anys.
20 turons per Collserola. Quantes vegades penseu pujar al Tibidabo?
20 vegades.
També hi ha l'opció Kilian Jornet, que és 20 turons en un minut i mig.
Jo m'apunto aquesta opció.
Hi ha 20 turons, hi ha 20 turons a Collserola?
N'hi ha molts més. N'hi ha molts més. De fet, fan només un terç de Collserola amb això.
Com dirien a casa de ma mare, que és allà a la Seu, a qualsevol cosa li diem turó.
Bueno, el Vallès de 4 turons fa una serra. Segueixen els assaigs de gitanes.
Aquest dimecres, a partir de les 10 del vespre, hi haurà assaig de ball de gitanes de carnaval. Recordeu, no us podeu adormir. El ball de noies canvia i cal que assistiu a l'assaig per aprendre el ball, evidentment. A més, les inscripcions es tanquen el proper 15 de desembre.
I per anar ràpid, us recordem...
Que si voleu aprendre a tocar la gralla, l'acordió o altres instruments tradicionals, a l'Escola de Música Tradicional us espera tot el dia a la seva pàgina del Facebook, on hi podeu demanar tota la info.
I a més, sobre les altres entitats, dir-vos només que podeu trobar tota la informació que vulgueu a tradicionalsantcugat.cat, la pàgina web de la coordinadora d'entremesos, on hi ha totes horaris, atencions, distincions...
Etcètera, etcètera, etcètera.
Exacte. Doncs cap a l'enquesta.
Saben aquell que diu que en sigueu coses?
Aquí us recordem que podeu enviar-nos les vostres propostes perquè el Jordi segueixi destropant personatges mítics al joc de comptes.
Envia el que envieu, quedarà sense cap potes i mans i sobretot no us caurà gens bé.
Yeah. I també podeu seguir aportant les vostres bèsties i bestioles pel Quina Bèstia.
I podeu acabar guanyant un premi cortesia del Celler dels Llibres si ens proposeu una de la bèstia de la que parlarem el desembre, el divendres que no prepari el programa pròpiament dit.
Molt bé.
I recordar-vos també que ens podreu trobar pel facebook.com/radionitrat, pel twitter@radionitrat, al correu electrònic nitrat@cugat.cat o bé per Colom Missatger a Plana de l'Hospital número 51 de Sant Cugat del Vallès. I arribem al final de l'11è programa de la quarta temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 de la FM de la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i, com no, per les places del poble.
Avui el programa l'hem fet possible en Bet Porqueres, en Marc Trevé, en Jordi Mateu aquí a l'estudi, el Paula del Canto a les vies de so i a les seves liades vàries, i intentant fer-me, intentant entendre'm perquè és impossible, sóc bastant caòtic, fins i tot a l'hora de donar indicacions. I jo mateix, Nacho Ferrer, que us ha estat parlant fins ara, i em sap molt de greu la xapa. Us esperem el proper dilluns, aquesta vegada sí, mateixa hora, a les 8 del vespre, amb més nitrat, més cultura popular, i parlarem del Quinto. Què teniu a dir?
No res.
No?
Ja està.
Quintos a favor.
25.
Nadal.
Bastones!
No! Estàs el que estava a punt de dir. Com salten amb la... Vam començar la campanya aquí, per l'amor de Déu.
Però jo no hi era.
No es pot comptar amb vosaltres.
25.
Bastones!
Ara.